El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Avui és el Dia Mundial de l'Aigua, que arriba en un moment complicat per la sequera. Sabadell i la resta de la xarxa Ter Llobregat estan en fase d'excepcionalitat per manca d'aigua als pantans i les baixes reserves des de principis d'aquest mes. Això implica, per exemple, que quedi prohibit el rec de jardins i zones verdes, públiques i privades, i que la neteja dels carrers no es pugui fer amb aigua potable. De fet, Sabadell ho fa amb aigua regenerada que prové de la depuradora de Sant Pau de Riusec, tot plegat en un Dia Mundial de l'Aigua que té com a objectiu accelerar el canvi per resoldre la crisi de l'aigua i el sanejament per tal que pugui arribar a tots els racons del planeta, també als més pobres. De fet, Nacions Unides ha alertat del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Més de 2.000 milions de persones pateixen d'escassetat d'aigua al món, mentre que una quarta part de la població mundial no té garantit l'accés a l'aigua potable. D'aquestes qüestions i de moltes altres en volem parlar amb en David Saurí, que és professor de Geografia de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Estem en un moment en què estem parlant molt i molt de sequera. La situació a Catalunya té alguna qüestió d'excepcional, té alguna qüestió d'històrica el que estem vivint ara? Perquè també acostumem a dir allò de, oh, el Mediterrani ja ho té, no?, això de tenir períodes de sequera.
Bé, sí que hi ha precedents històrics en el passat de sequeres molt, molt extremes, com n'hi ha d'inundacions també molt extremes, no? Però en el context actual, jo penso que el que tenim més proper com a element comparable és la sequera que vàrem patir l'any 2008. Jo diria que la d'ara és pitjor, però potser ens agafa en un moment en què estem, en part gràcies a l'experiència adquirida a la sequera de l'any 2008, hem estat en millors condicions per afrontar-la, tot i que evidentment que la situació és molt greu i molt preocupant.
Clar, deia ara, hi ha hagut diferents períodes de sequeres extremes. Aquests dies als mitjans hem sentit parlar de la sequera del 98, però entenc que això, estem parlant que ha estat una qüestió cíclica, el clima mediterrani, és a dir, de tant en tant hi ha hagut aquests períodes de sequera tan importants?
Sí, el clima mediterrani té aquestes característiques. El que passa que ara, també és veritat que ara tenim molta més informació, per tant a vegades tendim a pensar que el que passa ara abans no passava, etc, però hi ha precedents, eh? Però el que sí és cert que l'episodi actual és un episodi realment extrem i realment molt, molt excepcional.
Clar, segurament també, quan no hi havia tanta informació, tampoc fèiem un ús tan intensiu de l'aigua, no? Probablement, com a població.
Mm-hmm. Efectivament. Evidentment, ara, doncs, pel nostre nivell de vida, pel nostre benestar, doncs l'ús de l'aigua, sobretot en l'àmbit domèstic, ha augmentat molt a les últimes dècades, tot i que també s'ha de dir que cada vegada aquest ús és més racional, més eficient, i que cada vegada doncs la tendència, sobretot en els últims 15-20 anys, la tendència és cap a una certa disminució en el consum d'aigua, sobretot a les ciutats, per molts motius, eh? La qual cosa no vol dir que aquest consum sigui important i molt més important que en el passat, per suposat.
Per tant, la situació que estem vivint ara, la incidència del canvi climàtic hi és evident o no ho podem garantir parlant de la sequera?
A veure, jo diria que l'opinió de la major part, i ho diré d'aquesta manera, no, de la major part d'experts i de tota la gent que està treballant en aquests temes, és que cada vegada el vincle entre fenòmens extrems com la sequera i el canvi climàtic, cada vegada els vincles són més evidents, eh? Sí que hi ha factors que poden ser... poden tenir unes altres causes, però els vincles amb l'escalfament del planeta i el canvi que això suposa en el règim de precipitacions, doncs això, en certes parts del món plou molt més, en altres plou molt menys, eh? En les que ja no plovia gaire, com era el nostre cas, doncs la cosa encara anirà pitjor, i en les que plovia molt potser tindran més precipitacions en el futur, no? Però sí que hi ha un vincle molt clar entre sequera i canvi climàtic, sens dubte.
Uh-huh. Per tant, aquesta accentuació es nota sobretot en això, no? En allargar aquests períodes de sequera molt més, uh-huh, i en la pèrdua, en part, d'aquestes estacions, que és el que ens donaven, sobretot la primavera a la que tot just ara hem entrat, no? Tot unes reserves d'aigua que ens ajudaven per tot l'any.
Uh-huh. Sí, tradicionalment el clima mediterrani, tot i que això també varia molt en funció dels llocs, perquè a Catalunya hi ha llocs a Catalunya on el màxim de precipitació, curiosament, és a l'estiu, que l'estiu és per definició l'època eixuta del clima, l'època seca del clima mediterrani, eh? Però sí que és veritat que cada vegada els paràmetres del passat, les tendències del passat, les dades del passat cada vegada són més inservibles, en el sentit de que ja no, els patrons als quals estàvem acostumats estan canviant molt ràpidament també.
Al principi de l'entrevista vinculava la sequera que estem vivint ara amb la sequera del 2008, no? Uh-huh. La del 98 potser és més desconeguda. Com va ser la sequera del 98?
Bueno, a veure, hi ha diversos episodis, durant tots els anys 90 i els anys 2000 hi han hagut episodis puntuals de sequera molt, molt, molt importants, no? I bastant desconeguts. La dècada dels 90, un que va ser molt important i que va passar bastant desapercebut va ser precisament l'any 89-90, la primavera de l'any 90, ens vam quedar molts pocs dies de les restriccions, no? I encara no hi havia la infraestructura que després s'ha anat desenvolupant. O sigui que jo crec que en el passat hi han hagut episodis potser no tan intensos com el que estem patint en aquests darrers dos anys, però pels quals no hi havia el nivell de preparació que hi ha actualment. Jo penso que sobretot en els últims 15-20 anys s'ha avançat molt, sobretot arran de... Bueno, s'ha afegit una mica la dessalinització de l'aigua de mar com recurs important, ara s'està afegint un nou recurs que és les aigües regenerades. S'ha treballat molt a nivell de millorar l'eficiència dels sistemes, l'eficiència dels consums, s'han recuperat aqüífers. És a dir, que ara, amb unes condicions molt pitjors de les que podíem tenir fa 10, 15, 20 anys, estem, i tot i que la situació és molt preocupant, no? Però jo a vegades penso que si estiguéssim en aquests moments amb el que teníem a l'any 2008, probablement ja tindríem restriccions i dures.
Clar, perquè aquí, respecte a l'any 2008, ho deia ara vostè, no? S'han incorporat tota l'aigua que arriba de les desalinitzadores, uh-huh. S'ha incorporat tota la feina que s'està fent en part amb l'aigua regenerada, no? Uh-huh. Per determinats usos, uh-huh. I hi ha hagut una consciència de la població diferent, no?, també.
Totalment. Jo penso que això és una cosa que s'ha de posar en valor, eh? Vull dir, l'esforç... L'any 2008 es va veure molt clarament l'enorme esforç, sobretot de les grans àrees de concentració de població com l'àrea metropolitana, l'enorme esforç que es va fer de conscienciació de no gastar aigua, de moltes coses que fèiem tots i que ara estem tornant a fer, no? Com des de posar la galleda a la dutxa fins que l'aigua surt calenta i aprofitar l'aigua per després tirar-la al vàter o el que sigui, fins a restringir una mica, mirar una mica quant de temps estem sota la dutxa, doncs, és a dir, moltes coses que la ciutadania ja va interioritzar bastant a la crisi de l'any 2008 i d'abans. Jo crec que la gent en aquests moments, en general, sempre parlo en general, jo penso que tenim una bona consciència en l'ús de l'aigua, una consciència molt raonable en l'ús de l'aigua, que ve manifestada en consums que són dels més baixos entre els més baixos d'Europa. Estem al voltant dels 100 litres amunt o avall per persona i dia, municipis que estan per sota, i això, aquests 100 litres és el que pel nivell de consum d'un país desenvolupat com el nostre es considera com una mica com el mínim, com una mica de mínim vital, que sempre pot ser inferior, per suposat, però es considera que és una xifra bastant, bastant raonable, no? I gran part del país està entorn d'aquesta xifra. Vull dir que la gent efectivament està molt, penso jo, i que s'ha de posar en valor una mica que la gent sí que està conscienciada. Sempre es pot fer més i s'ha de fer més, no? Però que ja partim d'una bona base en aquest sentit.
Clar, que hi ha un altre element, que és l'agricultura, la indústria, el pes que hi poden tenir, no?, també, en aquesta situació.
Efectivament, sí, sí. El gran consumidor d'aigua a Catalunya i a Espanya en molts llocs del món és l'agricultura. L'agricultura a Catalunya suposa, ara potser li dic la xifra de memòria, però al voltant d'un 70%, si comptem tot Catalunya, un 70% dels usos de l'aigua van a l'agricultura. Clar que això varia molt entre el que és la Catalunya normalment en termes hidrogràfics està dividit en dues grans regions, que són per un costat les conques internes, que és tot el sistema Ter-Llobregat i tots els rius mediterranis que neixen i van a desemboquen a la Mediterrània amb origen a Catalunya, i després les conques de l'Ebre, no?, que són tots els grans rius pirinencs, que són els afluents de l'Ebre i tal, no? Clar, el gran regadiu a Catalunya està a Ponent, a l'Ebre, i allà és on la despesa amb aigua de l'agricultura és molt gran. A les conques internes hi ha més predomini de l'ús urbà i a l'ús industrial, però també l'agricultura en llocs com Girona, el delta del Llobregat i altres també és bastant important. I l'agricultura sí, sí, és un gran consumidor d'aigua, per descomptat.
Uh-huh. Clar, també hi ha hagut un debat sobre com s'estava gestionant aquesta situació a la xarxa del Llobregat o a la Conca de l'Ebre, no? Amb una gestió una mica diferent, no? Per una banda i per l'altra.
Sí, sí. Bueno, una mica aquí, la meva opinió personal és que aquí l'Agència Catalana de l'Aigua té un nivell de competència i un nivell de professionalitat i de coneixement bastant important. S'ha après molt en els últims anys perquè hem tingut episodis molt com el del 2008 i aleshores crec que aquí una mica el tema de la sequera doncs ja fa gairebé 2 anys que estem en una situació de dèficit pluviomètric i des de molt al començament que ja s'ha començat a actuar bastant i a pensar bastant en el que s'hauria de fer, no? A l'Ebre no voldria ser ara, diguéssim, massa crític perquè tampoc també tenen bons tècnics i això que depèn una mica, a l'Ebre no és competència del govern de Catalunya, és competència del govern central, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també hi ha gent molt preparada, però potser allà no ho han vist amb la premura, no ho han vist amb la previsió que ho hem vist aquí, que ho hem vist aquí, no? Aquí, diguéssim, perquè tenim una mica precedents i sabem de què estem parlant i dels problemes que això pot arribar a ocasionar, penso que, la meva opinió, penso que s'ha fet, hi ha hagut més anticipació, hi ha hagut més treball previ, això doncs està una mica portant al terme, com ja he dit abans, que en altres en dècades anteriors, en aquests moments estaríem amb restriccions segurament d'aigua a les cases.
Per tant, ens hem d'acostumar, no?, a la situació que estem vivint ara, per dir-ho d'alguna manera, ens haurem d'acostumar a períodes de sequera com els que estem vivint ara?
Sí, bueno, jo crec que ja hi estem bastant acostumats. Ara el que passa que ara hem d'entrar en un nou cicle d'intensificar sobretot el que és l'aprofitament d'aquests recursos que anomenem no convencionals, no? Com per exemple tot el que és l'aigua regenerada, que no només és l'aigua regenerada que surt de les grans depuradores i que ara doncs, fem baixar pel Llobregat perquè acabi de completar el procés de depuració i llavors tornem a captar per tornar a posar la xarxa d'abastiment, la xarxa metropolitana d'abastiment, sinó tota l'aigua regenerada que es pot fer servir a nivell més municipal i a nivell particular, és a dir, també podem generar la nostra pròpia aigua reciclada als nostres edificis, no? Per exemple, hi ha una ordenança marc de la Diputació de Barcelona que segueixen alguns municipis, entre ells potser el que ho té més extès és el municipi de Sant Cugat, on diu que els edificis de nova construcció han de tenir un sistema per reutilitzar el que s'anomenen les aigües grises, no? És a dir, l'aigua de la dutxa, de la banyera, del rentamans, dels lavabos, etcètera, que dins del mateix edifici es pugui depurar i llavors es pugui alimentar les cisternes dels vàters de cada pis, no? Clar, això és una cosa que un vàter és el 20% del consum d'aigua diari d'una llar, no? Vull dir que no és una xifra petita, no? Doncs jo penso que ara hem d'anar, i seria una mica el que també està molt, molt sobre la taula, no? Anar a que els municipis, sobretot, intentin, no només, que ja ho estan fent, i Sabadell és un exemple d'utilització d'aigua regenerada, però que intentar anar una mica més enllà, no? El que ara es fa a nivell de, doncs, si ara tenim aquest projecte a Sant Pau Riu Sec que podem utilitzar aigua regenerada pels vàters de l'IKEA o on sigui i tal, que això es pugui fer també doncs, amb els habitatges de nova construcció. Escolta, per què no instal·lem aquestes petites depuradores al soterrani i reciclem aigua de la dutxa i del bany i la podem utilitzar per omplir les cisternes dels vàters, etcètera, no? El mateix quan plogui també amb l'aigua de la pluja, no? També aprofitar l'aigua de la pluja, que ha sigut un recurs de tota la vida que hem anat menystenint i que també és important a nivell urbà perquè aprofitar l'aigua de la pluja, reciclar l'aigua de la pluja també ens pot evitar altres problemes que també coneixem molt bé, com són les inundacions urbanes, no? És a dir, hi ha tota una bateria de mesures que potser encara permetrien, en la meva opinió, permetrien encara més augmentar aquest marge de seguretat que ara tenim gràcies a la dessalinització i gràcies a la regeneració d'aigua a gran escala amb les depuradores, però augmentar-la encara una mica més amb aquests recursos, no, per tenir com més seguretat possible, perquè és veritat que tot indica que aquests episodis cada vegada seran més freqüents.
Clar, i en aquest context estem parlant molt de Catalunya i de la situació particular, però repassàvem al principi, no?, aquestes dades de Nacions Unides, més de 2.000 milions de persones amb escassetat d'aigua al món, una quarta part de la població mundial sense accés a l'aigua potable. Sí. Entenc, per tant, que al final l'aigua cada vegada és recurs més escàs i que s'ha de veure com es reparteix també entre tots, no?
Bé, això sí que és una cosa que clama al cel, eh? Les Nacions Unides l'any 2010 van definir l'aigua com un dret humà bàsic, o sigui, un dret aigua i sanejament, les dues coses, com un dret humà bàsic, no? I el fet de que, com ha dit vostè, que hi hagi una quarta part de la població mundial sense accés a aigua potable segura i fiable, perquè potser sí que en tenen accés, però aquestes, el que veiem a vegades, aquestes imatges en països d'Àfrica i d'Àsia, de les dones i les nenes, sobretot, que empren 3, 4, 5 hores diàries del seu temps que podien estar aprofitant per altres coses, per estudiar, entre altres coses, no? Doncs l'han de passar buscant aigua, doncs moltes vegades l'aigua que troben, sí que troben aigua, però a vegades no és de la qualitat suficient i és un origen de malalties. Això és una qüestió que produeix una gran vergonya i una gran tristesa, que a nivell mundial hi ha més gent, ara per entendre's, ja sé que és un símil molt fàcil de fer, però hi ha més gent que té accés a telèfon mòbil que no té accés a aigua i sanejament. Amb això està tot dit, no?, per les nostres prioritats quines són, i això és una cosa molt trista i que evidentment s'ha d'intentar solucionar com més aviat millor.
Per tant, aquí hi ha algú que no està fent els deures, no?
Bueno, hi ha molta gent que no està fent els deures, hi ha condicions estructurals molt importants, perquè, per exemple, aquest informe que vostè ha comentat al començament de l'ONU diu que el gran problema de l'abastiment d'aigua també ja no és tant a les zones rurals, que també, sinó que és a les ciutats, perquè les ciutats en els països en vies de desenvolupament estan creixent a uns ritmes que ens són totalment desconeguts. Estem parlant de ciutats de 10, 15... 20 milions de persones en barris perifèrics fets d'autoconstrucció, com aquí fa 50 o 60 anys, però a mega escala, no?, sense accés a aigua, a llum, a serveis bàsics. Llavors, tot això és molt difícil de contenir. Sí que s'estan fent coses i s'està intentant que les xarxes arribin, però les pressions, diguéssim, les pressions de les migracions a les ciutats, sobretot, són molt fortes, no? I aleshores no, mai arribes, no? Sempre estàs una mica, sempre t'estàs quedant enrere, però també és veritat que moltes vegades les diferències entre aquestes ciutats, els que tenen la ciutat, diguéssim, formal, planificada, la ciutat més benestant i tal, que tenen accés a tot això, i les grans perifèries que no tenen accés a res, no? Que és aquí on hi ha el gran problema, i les inversions necessàries són possibles, s'han de fer, però també són d'un abast que aquests països no es poden permetre moltes vegades.
Clar, però al final no tenir accés a l'aigua té moltes connotacions de salut, no? Ho deia ara
totalment,
vostè, no? Al final, clar, si a més em deia al principi, no? Ho han arribat a definir com un dret humà bàsic, aquí el temps cada vegada corre més tard, no?
Totalment. Està molt, molt clar també en aquest informe. Ja cada any es moren 1,5 milió de persones, en bona part infants menors de 5 anys, per malalties derivades de consumir aigua, de beure aigua que no és potable, no? I l'aigua no potable és una font d'infeccions, i pot ser, ara he llegit també que hi ha brots de còlera en molts països, no? El còlera, quan nosaltres ens parlen del còlera, nosaltres pensem en la Barcelona o en el Sabadell a mitjans del segle XIX, no? De fa pràcticament 200 anys, no? Vull dir, però són coses que en molts llocs del món encara hi són, i que venen precisament de que no hi ha aigua. L'accés a l'aigua no només és difícil, sinó que també és complicat, en el sentit que moltes vegades l'aigua a la qual pot accedir molta gent no és una aigua amb la qualitat suficient.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos ajudat a entendre-ho tot plegat, en David Saurí, com dèiem, professor de Geografia de l'Autònoma. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.